Senyores i senyors, amb tots vostès, Marc Pu. Ho he dit bé, Marc Pu o
no,
Pu?
No, Marc Pu.
Po.
Po, po.
Com si tingués por.
Po, sí.
Marc Pu. I què dic? Marc Pu.
Sí.
Escolta, Marc, tu ets el fundador de DAI, que és una fundació pel suport de l'aprenentatge infantil i juvenil, i fas una sèrie de xerrades que titules Desetiquétame.
Desetiquétame.
Sí. Desetiquétame. Llavors, per exemple, abans de parlar de la fundació com a tal i de la feina que fas, ens agradaria que ens expliquessis la teva història, perquè em sembla que la teva història personal, no, Esther, té a veure amb el fet de que després hagis volgut explicar quins problemes es troben les persones dislèxiques, les persones amb TDA, les persones, etc, etc.
Sí, bueno, la veritat és que jo tinc TDA i dislèxia i, bueno...
Tens el pack complet, diguéssim,
sí, m'ha tocat. Endavant. M'ha tocat el gordo.
Vinga.
I, bueno, la veritat és que la meva etapa acadèmica ha sigut complicada, sobretot a l'hora de patir aquests tipus de trastorn. Quan se'm va diagnosticar el TDA que als 12 anys, doncs en aquell moment estàvem en una escola de Badalona.
Quina edat tens ara, perdona?
Tinc 27. Doncs estàvem en una escola de Badalona i quan es van assabentar de que tenia TDA, li van donar dues opcions als meus pares. La primera era que si em quedava a l'escola havia de repetir sí o sí curs, cosa que amb tan sols 12 anys jo ja hagués repetit dos vegades curs i m'enfocava cap al fracàs escolar. I la segona opció va ser una opció que em va fer bastant de mal quan em vaig assabentar, que era...
Perdona, tu dius que amb 12 anys ja havies repetit dos cursos?
Havia repetit un.
Un ja. I ja seria segon, eh?
Clar, seria el segon. I la segona opció que li van donar els meus pares era que si el Marc se'n anava a estudiar en una altra escola, doncs m'aprovarien totes les assignatures per passar a segon de l'ESO en un altre centre educatiu. O sigui, molt que m'estaven fent fora. Però bueno, jo sempre dic que tot passa per alguna cosa, perquè després vaig poder anar a una escola que em va anar molt bé, era una escola que estava totalment preparada per tractar amb nens amb trastorns d'aprenentatge, i la veritat és que em va ajudar molt a començar-me a entendre a mi mateix, a entendre les dificultats, de com es poden treballar aquestes dificultats, que això és fonamental, i al final jo vaig acabar la meva etapa escolar amb una escola que es diu Mireia Centre d'Estudis, que està a Montgat, que em van donar l'última oportunitat i gràcies a aquesta escola, doncs, a dia d'avui estic.
Tenim a la Neus Cáceres avui, de casualitat. Tu també tens un bon pack, amiga?
Jo tinc el combo complet, també.
Tu tens dislèxia...
I TDA.
I TDA. Però tu el TDA te'l van diagnosticar amb 40 anys. D'adulta, que això és una altra cosa fantàstica.
Sí. Bueno, érem un grup de gent que, a través nostre, intentaven establir el criteri diagnosi amb adults.
Molt bé. Escolta'm una cosa, Marc... explica'ns exactament, per a aquelles persones que no ho coneguin, quines dificultats paties tu per dislèxia? És a dir, com veu assabentar-vos o com notaves?
No? A l'escola, sobretot, no? Aquesta angoixa que paties?
Bueno, a l'escola no sé si es va assabentar o no, perquè se'm va diagnosticar als 17 anys, o sigui que era un diagnòstic que va arribar tard, però sí que és cert que tenia moltes dificultats a l'hora d'escriure, a l'hora de parlar... a l'hora de llegir...
A l'hora de parlar, també,
Sí, sí, sí. M'enganxava molt. Bueno, entre el català i el castellà fotia uns mixts...
originalíssims.
Sí, 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 la veritat és que sí. I sobretot amb la lectura. La lectura és algo que ens costa molt, llegim i de vegades ens equivoquem, llegim paraules que no estan en el text, això fa que no tingui sentit el que estàs llegint, torna un altre cop enrere...
Tu pots llegir una frase set vegades, sis vegades, no?
Sí, sí.
Números, per exemple, tenies...
Els números... faig alguna errada, però després m'assabento o me n'adono que m'he equivocat. O sigui, és algo curiós. No sé el per què, veig que no quadra algo i ja ràpidament sé on està.
Perquè la dislèxia, per exemple, hi ha molts tipus de dislèxia, no? Que podríem dir que cada persona dislèxica té una dislèxia particular i personal, diguéssim. Sí. És com una característica, no?
Sí, hi ha diferents graus de dislèxia. Hi ha persones que tenen un grau molt elevat... que, bueno, que llegint pues, potser es poden inventar tot el que està en el text, que no donen ni una, i després hi ha altres persones que tenen un grau més baixet, però, bueno, al final...
Jo tinc un col·lega que té Aspi, no en deia?
Els Aspi.
Els Aspi, que em diu que no digui que tinc dislèxia lleu, per exemple, que no... ara no recordo per què m'ho diu, però diu, perquè, clar, si tu t'etiquetes com a...
Lleu, n'hi ha un que és greu.
N'hi ha un que és greu i que llavors sembla que hagin de venir els bombers. No, Déu meu, que és greu. Però, a més, també, si t'etiquetes com a lleu, les coses que són lleus, de vegades no hi prestem suficient atenció, no? Ah, no, és greu. Bueno, doncs vinga, xaval, endavant.
Perquè deies tu aquestes dificultats en la lectura, sobretot, en quines matèries t'acaba afectant? Perquè els números igual no tenies tanta dificultat, però a mates hi ha molts problemes amb uns enunciats complicadíssims, no?
Els problemes de mates era horrible. I una de les adaptacions que se'm va aplicar era intentar posar menys anunciat, un anunciat més directe, més clar, perquè jo pogués entendre i poder fer les operacions que havia de fer. I després amb el català i el castellà i l'anglès, que bueno, era una missió
impossible. Bueno, quan arriba, clar, que missió impossible. Escolta una cosa, anem a parlar una mica de si algú cregués que té una criatura amb dislexia o amb TDA, no parla de dislexia, no?
Centrem-nos en la dislexia, amb trastorns d'aprenentatge. Que potser dislexia o discalcúlia, per exemple, clar, que són els nanos que els costen els números, els giren i a mates, és un drama.
No hi ha manera, no hi ha manera. Què m'has de dir, què m'has d'explicar? Escolta una cosa, jo ara li explicava a la Neus que nosaltres fèiem a l'època, jo soc dels anys 80, i ens feien fer càlcul mental. Llavors et deien, tens 40, i havies d'anar dient, resolent problemes matemàtics. Si no resolies 3, t'alliberaven de la classe i te n'anaves al pati. Ah, bueno. Doncs jo em quedava sempre l'últim. Però encara que haguessin passat 3 vides, m'hagués quedat amb aquella professora, aquella dona anava insistint, i jo no veia, no en tenia cap número, no sabia què em deia, no sabia ni com em deia, m'havia posat encara com més nerviós, perquè cada vegada que de cada... Vull dir que, sí, sí.
Clar, després hi ha la part aquesta, Marc, no?, d'etiquetar-te, diguéssim, ets un tonto.
Ah, sí, clar, això.
Sí. Mare de Déu.
Sí. És la primera, no?
Sí, repetir curs, ara perquè fem broma i podem riure, però quan ets petita, això et suposa un trauma absolut. O sigui, de cop i volta veus que tots els teus companys i companyes passen de curs, els que van al final de curs i tu...
Bueno, i que ningú dona solució, perquè no, tu repeteixes curs i acabes i amb el mateix problema,
que no
diguéssim.
Arribes, ja
quines... és a dir, quina solució tu aportes a les teves xerrades... aportes una sèrie de solucions, no sé si solucions, però sí una forma d'enfocar tots aquests problemes d'aprenentatge d'una altra manera. Quines serien les claus?
Bueno, primer de tot és que quan hi ha un diagnòstic de TDAH o dislèxia, és com un drama tot. Mm-hmm. I no és un drama. O sigui, són unes dificultats que es poden treballar, ¿vale? Sobretot, el primer pas és que la família i el nen o la nena en qüestió accepti aquestes dificultats, accepti aquest trastorn.
Tu estaràs d'acord amb mi que tenir un diagnòstic és boníssim en aquests casos. Sí, tenir l'etiqueta, sí, saber el que passa...
De TDAH o dislèxia a un altre trastorn del neurodesenvolupament...
És el començament d'un...
És que si no, no pots...
D'una millor vida.
Costa més, no?, començar a treballar perquè no saps quines són les dificultats que realment té la persona en qüestió. Mhm. I, bueno, el primer pas és l'acceptació tant per part de la família com del nen i la nena. Si la família no accepta, el nen i la nena no acceptarà. O sigui, i clar, és el que et dic, fem un drama de tot això i no és un drama.
Sí, perquè te tracten, perdona, com un tarat. Jo penso que tenim unes... Li deia al Marc, no? O sigui, jo m'he arribat a sentir com un peixet que et fan pujar un arbre. Exacte. Dius, no, perdona... Dóna'm un riu, dóna'm el mar, ja veuràs on aniré, però et forcen a estar en uns escenaris d'aprenentatge
sistema,
que no serveix. Clar, jo, imagina't, vaig néixer al 67, ara perquè m'haguessin fet un pla individualitzat d'aquell magnífic.
Anem a parlar d'això. Clar. És una cosa que... Digues, perdona.
El sistema educatiu ara comença a abraçar les diferències d'aprenentatge, però fins al moment no. I nosaltres, ràpidament, quan teníem un diagnòstic, ja estàvem exclosos d'aquest sistema, i això no és just. I d'aquí venen el tant % de fracàs escolar, etcètera.
Exacte. No? És que parlem molt de fracàs escolar, i igual moltes famílies no ho saben, mm-hmm, que és que des del 2017 el Parlament va aprovar un decret de l'escola inclusiva on les famílies tenen el dret i l'escola té l'obligació d'atendre aquests casos amb diferents adaptacions, com tu deies, reformulant els enunciats, donant més temps per fer l'examen... I aquests drets que tenen les famílies pels seus fills i filles no només és a l'escola primària i secundària, sinó també al batxillerat, i fins i tot pots demanar una selectivitat, que això molta gent
sí,
no ho sap.
Uh-huh.
El tribunal demanes una selectivitat adaptada perquè tu tens un trastorn d'aprenentatge, que és un trastorn biològic. Llavors no estàs en les mateixes condicions que una persona que no ho té, però això no vol dir que siguin més tontos o més vagos o el que sigui.
Jo
no?
Vull remarcar alguna cosa. Adaptar no significa només donar 15 minuts en un examen. Vale? Les adaptacions van més enllà. Hi ha moltes escoles, ara segurament alguna ens està escoltant, que únicament apliquen el dels 15 minuts. Però és que al final, si no es treballa d'una manera adaptada amb l'alumne, per molt que li donguis 15 minuts, és que no li serviran, mm-hmm, perquè estarà bloquejat, perquè no entendrà el que està fent... el que està estudiant, i és això, o sigui, les adaptacions van més enllà.
I a mi em fa enveja, perdona, perquè, bueno, conec una noia que és professora i fan aquests plans individualitzats, i pensava, hòstia, si això hagués passat a la meva època, quan començaves a repetir EGB, Novals, ja està, no? FP.
Tu havies estat amb la, tu t'havien enxampat les teves germanes, no? Passant per la teva classe, pel teu curs, les teves germanes, passaven les teves germanes i tu et quedaves.
La meva germana petita va passar. 5 vegades cou.
Escolta una cosa, estarem d'acord que el... bueno, que en, primer saber què passa, després la qüestió... Jo crec que tot això s'ha de saber el que passa, però després amb un cert sentit de l'humor, perquè després es creen situacions divertides que jo crec que s'han d'aprofitar. Tot el que sigui una situació divertida a la vida s'ha d'aprofitar, no? Sí. Tenir noms que canvies, saps? En lloc de pensar que... Tal. I després és probable que la persona dislèxia o amb TDA, no es diu? TDAH, el... haguem de descobrir quina és la fórmula per tirar endavant, o sigui, què és el que pel que servim, que, el que et diverteix, el que... però això
aquí,
seria en general, també.
Deixa'm dir-te aquí una cosa, que hi ha molta gent que no sap, per exemple, Albert Einstein era dislèxic.
Total. Fixa't tu.
Agatha Christie.
Home.
Pablo Picasso. Steven Spielberg, que se li va diagnosticar el 2007.
Clar, perquè hi ha molta dislèxia i molta TDAH i amb gent gran, clar, eh? Ara entenem gent... moltes coses, que no hi hagi més TDAHs i més dislèxics que...
Bueno, i desenvolupen una creativitat que segurament altres no tenen. John Lennon...
També una cosa, perdona, això de la creativitat, que a vegades es diu dislèxia i TDAH, desenvolupa una creativitat que... Però també, si no ets creatiu, no passa res, diguéssim, eh? No. Que hi ha dislèxia que no és creatiu, digui, saps?
Però a mi no m'agrada que em diguin que tinc un trastorn. Jo no tinc cap trastorn. Penso, eh? O sigui, no em vull...
Bueno.
Estèssima, sí, però...
Parlem-ne.
Vull dir que m'emprenya també aquesta... patologitzen molt. Sí. O sigui, jo tinc... M'agrada més el de neurodivergència...
Sí.
A mi això m'agrada. Penso, mira, sóc neurodivergent.
Sí.
Que no és tan pejoratiu com dir... Neus, un trastorn.
Sí, total. També de deien Whoopi Wolder, John Lennon, Steve Jobs... Fixa't tu, Pau Donés.
Pau Donés va ser un dels primers que ens va començar a donar veu. Uh-huh. Va ser una de les primeres persones així reconegudes que va acceptar públicament que tenia diferències d'aprenentatge i gràcies a ell, doncs, les regles del joc van començar
a canviar. Vamos a canviar. Sí. Escolta, des de fa 4 anys, és l'última pregunta, a través de la teva fundació, ADAI, uh-huh, intentes donar visibilitat a aquestes dificultats. Com? Com bueno, podem connectar amb tu?
Vale, tinc diferents vies de projecte. La primera són les conferències en els centres educatius, on jo comparteixo la meva experiència i li dono diferents consells als joves per poder acceptar aquesta situació i poder seguir endavant, però el meu objectiu és motivar-los a seguir endavant amb les seves vides acadèmiques, a no rendir-se, que si tot té un treball, tot es pot anar treballant i superant poquet a poquet, per molt difícil que sigui, no? Després tenim els curtmetratges d'impacte, que això ho fem en col·laboració amb els ajuntaments, on donem veu a joves amb algunes diversitats, tant uh-huh, sigui cognitiva, diversitat de gènere, orientació sexual, cognitives i culturals. I bueno, el que fem és preparem aquestes peces audiovisuals, una vegada ho tenim preparat, ho enviem a les escoles com a recurs educatiu per treballar a les aules, uh-huh, el tema de la inclusió i la diversitat. I després les jornades inclusives de Setiquetame, que són unes jornades on treballem aquestes quatre diversitats que he dit, la d'orientació i identitat sexual, cognitives, culturals, i no sé si en deixo una més, no? I gènere, era, sí. I bueno, el que fem és reunim, tanquem un acord, en aquest cas hem tancat un acord amb la Fundació La Caixa, uh-huh, per fer-ho en el Cosmo Caixa, i reunim a 4 o 5 escoles diferents del voltant, les línies de quart d'ESO, per treballar durant tot el matí aquestes 4 diversitats per mitjà de ponències, dinàmiques...
Què us diuen els joves, Marc? Què us diuen?
Pues la veritat és que els hi va encantar, perquè jo intento fer les jornades una miqueta diferents i tal, i amb música, que tot sigui molt vivencial, i bueno, això és important dir-ho, que el 10 de març serà la pròxima jornada i és gratuït per als centres educatius.
El 10 de març, tornarem a parlar-ne. Jo recordo una vegada que estava a Formentera que se'm va costar un noi, perquè la platja era d'aquestes que són mig nudistes, no nudistes, no sé què, se va un noi, catxes, amb pilota picada, que escolto el programa, que era bomber de la Generalitat, jo no m'ho podia creure, estava parlant amb un de la Generalitat amb pilota picada allà, dic, mare de Déu, diu, escolta una cosa, un dia vas dir que, bueno, que tu tenies, havies tingut dislèxic al programa, i arran d'això, la meva dona, que és maquilladora, que estava allà retozando, la dona també en pilota picada, enfangada, amb unes amigues, que és perruquera i d'Extremadura, doncs va dir, calla, que aquest està explicant una cosa que jo m'hi sento identificada, perquè, de veritat, perquè aquesta noia, imagina't, l'extremenya, casada amb un bomber de la Generalitat, i dislèxica i aprenent en català, però d'Extremadura. O sigui, es fotia uns tacos descomunals. I tothom li deia, pues que graciosa, quina graciosa ets, que graciosa ets. I estava una mica hasta els nassos, aquella noia, hasta el potorro, perquè deia, jo graciosa estava, però jo tampoc em veig tan graciosa. I llavors, arran d'aquest que es va escoltar per aquí, que això de l'existència podia existir, i el tipus de coses que et poden arribar a passar, va anar i li van diagnosticar d'Iglesia, i aquesta senyora està completament tranquil, estàs més relaxat al final, perquè també és veritat que quan diuen que és dius, vinga.
Clar.
Home, hi ha graus i maneres i fórmules i èpoques, no?
Bueno, èpoques... que deixes de ser tonto, ets dislèxic, que no tonto.
Algú li deia dislèxic.
Hem d'acabar amb les etiquetes aquestes de tonto, fracassat.
Vago, no? Vago. Sí. A la meva època era falta d'atenció, tenies falta d'atenció i també ens deien a nosaltres, tu eres una mica més gran que jo, però tu et deien...
No ho sé, tarada. No. Recorda, Marc, que nosaltres fa un temps també teníem un problema mental, eh?
Bueno, això que sí, no el tinguem, també. Perdona, que lo cortes no quita lo valiente. Escolta'm una cosa. En Marc Pu... Po.
Oh. No se'n queda, eh?
En Marc Po...
És que té dues os i sembla...
Bueno, les dues os ho trobo super sofisticat. Marc Po és fundador de DAI, la Fundació pel Suport de l'Aprenentatge Infantil i Juvenil, projecte de xerrades desetiquetam, eh? Moltíssimes gràcies. Seguirem en contacte, seguirem atents.